movimiento y para las personas jóvenes de nuestro colectivo.
Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Tentol.
Heu de saber que els Babaganoush Quartet acaben de publicar el seu primer disc.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. I encara tenim per aquí na Raquel Agüeros. Raquel, que no t'hem acomiadat perquè està com molt atropellat.
I el convidat també, pobre, pobre meu, l'hem deixat en la paraula pobre esta boca. Nostre.
Sí. Bé, anau en escranc.
Sí,
cranc Mallorca, cranc Eivissa i cranc Menorca.
Però na Raquel no queda s'entrevista, ella que és una melòmana.
No, puc dir una cosa?
Sí, no, perquè té ceràmica.
Ah. Sí. No, és que jo m'agradaria dir que aquest cap de setmana, dissabte, serà la 6a edició del Festival Contrast Eivissa. Jo faig feina allà ajudant el productor musical que ho organitza. I que... I serà...
Has estat fent una falca, també.
I serà una llegenda... dels Guns N' Roses,
sí,
i un fotògraf, en Tinenbaum, que va conèixer lo más granado del panorama musical internacional, los Beatles i Jimi Hendrix,
dissabte.
A Sa Punta del Molí, a Eivissa.
Aquest dissabte, Sa Punta
aquest
del
dissabte
Molí.
Dia 9, des de les 7 fins a les 12.
Molt bé. Sí. Idò, bon cap de setmana, no?
Moltes gràcies.
Haurà moltes coses.
Sí.
Per cert, en Toni Cardell, que tenim el control tècnic, Raquel, vos agrades Babaganoush?
I molt.
M'agrada la reacció d'en Toni, que diu sí. Raquel, tu també?
Molt.
Idò, ara en parlarem, perquè...
Ara vos ho sentiré dins el cotxe.
Va, idò, gràcies, Raquel.
Adéu,
fins la setmana que ve. Tenim la connexió dels Babaganoush Quartet.
Els Babaganoush Quartet és una formació integrada per Miquel Àngel Aguiló al violoncel, Gori Matas a l'acordió, Xisco Aguiló al contrabàs i Antolo Genestà al clarinet. Aquest divendres el grup presenta el seu primer treball discogràfic, una proposta que transita entre la música clàssica, el swing, el klezmer i les músiques del món, amb una sonoritat que s'ha definit com a hipnòtica i plena de matisos. Una música també que, segons els mateixos integrants, vol evitar etiquetes i convertir cada concert en una experiència única gràcies a la improvisació i la complicitat entre músics. Una proposta ben interessant que volen comentar en profunditat en dos d'ells, en Miquel Àngel Aguiló i en Gori Matas.
En profunditat.
I de si els Babaganoush són dos d'ells, en Miquel Àngel Aguiló, com estàs, Miquel Àngel?
Hola, bones tardes,
benvingut.
Com esteu?
Molt bé, que ets a Eivissa ara mateix?
Som a Eivissa ara mateix i a més gaudint d'un sol encara superbo, diuen que demà ve aigua.
Vaja. Noi, mira que cada setmana hi ha la Fira Medieval, que sé que tu t'encanta i no hi podràs anar justament, però per una bona cosa.
Ja haurà de ser diumenge quan hi vaig jo.
Exacte. Com dèiem, per una bona cosa, perquè és aquest concert, aquesta presentació de disco dels Babaganoush Quartet amb Miquel Àngel Aguiló i amb Gori Matas. Gori, com estàs? Benvingut tu també.
Hola, com va? Molt bé, molt bé.
Com te vas deixar enredar, Gori, per aquest projecte?
Sí, són molt perillosos. Els germans Aguiló són molt perillosos. Però bé, la veritat és que és un projecte molt interessant i estic molt content de formar-ne part.
I també és com un altre tipus de música, no? Perquè, Gori, tu també estàs com molt immers en el jazz, la música més d'aquesta més jazzística i aquí tens un altre registre.
Sí, aquí tinc un altre registre per començar, perquè toca l'acordió principalment, tot i que alguna també en aquest nou disc toca el piano, però bàsicament és l'acordió, i perquè també la música, això, el que tu deies, no? La música que creem amb Baba Ganoush té un altre... No és que s'allunyi del jazz, perquè hi ha coses que són prescudes, però potser té un altre enfocament, no? I un altre tipus de idiosincràsia, diguem. Mm-hmm.
Totalment. I aquí
sí, jo diria que...
Digues, Miquel Àngel.
No, jo diria que lo que... Són més sedosos, són més fins en el paladar. Entrant fina, i això, pues, no sé, crec que és un tret distintiu del grup. La veritat és que és un grup allà on, quan ens juntam, surten espurnes de pertot, ens divertim molt estant junts, reim molt, feim molt sasa, molt, de fet, el disc, la gent que se connecti en so disc, la gent que se'n va a Spotify per escoltar-lo, se'n donarà compte tot d'una, de que hi ha una supercomplicitat entre nosaltres, fem bromes, i de fet el disc està ple d'aquestes bromes musicals i animalades, mort del madram i tot.
I això de Baba Ganoush, és perquè és el plat que sempre preparau quan acaba un assaig?
Cercàvem nom, que és un dels problemes que tenen tots els grups, no? I vàrem barrejar diversos. I és veritat que aquest plat el havíem menjat, representa un plat amb una arrel forta mediterrània, i després la definició del Baba Ganoush, així com és, pues una pasta fina, un mousse, d'Albergínia, que ja no és típic mus, diguem, ja no és de ciurons, no sé, mos va fer com a gràcia, perquè té aquest punt com de finura, però en el mateix temps molta arrel mediterrània, i també té aquest punt d'exotisme, que encara no és un menjar, diguem, que nosaltres tenim incorporat aquí, i bueno, mos va fer gràcia que un grup musical tingués una denominació purament alimentícia, perquè nosaltres també som alimenticis.
Sou un aliment per l'esperit, que això també sempre, Miquel Àngel, és necessari de tant en tant. Clar, en Gori Matas deia que els germans Aguiló són perillosos, el Baba Ganoush Quartet neix de la trobada entre músics, en trajectòries molt diverses, però no sé quan se produeix aquest punt de connexió entre vosaltres quatre, que per separat també formeu part de múltiples formacions, però com és que aquests quatre elements varen decidir fer aquest Baba Ganoush Quartet?
Vinga, Gori, dale.
No, jo anava a explicar un poc els orígens de la formació de l'univers i tot això, però faré un vot un poc més llarg i me remuntaré a... No sé quan fa, però fa bastant, que Miquel Àngel, en Tolo i jo ja vàrem fer una espècie de prequela de Baba Ganoush, perquè vàrem tocar allà a la plaça Gomila, on se feia com una... Ara no me'n record molt bé, però tenia a veure amb el tema de jueus, i varen fer un concert allà amb poesia també i narrativa així com a... O sigui, se llegien fragments d'un llibre de
Carme Riera. Carme Riera,
dins del darrer blau. Exactament.
Sí, se commemorava la darrera cremada de jueus.
Exacte. I allà ja varen començar com a fer un primer acostament de lo que ara ha derivat en Baba Ganoush. Després, durant molts anys, no varen estar fent res i un dia els germans, això, Miquel Àngel i en Xisco, varen dir: "Ei, si tornem a posar en marxa això", i d'aquí va sortir un poquet, no?, el grup. I ja des del primer dia va ser molt divertit, varen sortir moltes idees, i de fet surten tantes idees que a vegades no arribem a tot.
Clar, Miquel Àngel, el vostre primer disc combina estils molt diferents, i sobretot heu dit que volíeu fugir d'etiquetes. No sé si és conscient, això de que tu que dus tota una vida dedicada a la música, dius: "Vull fer una cosa totalment diferent i que la gent només vengui pel gust de passar-ho bé, sense haver de classificar-les."
Sí. Sí, més que res, que com que jo me mou molt dins el terreny de la música clàssica, doncs de vegades estàs dirigint una orquestra o fent un quintet d'en Borsak o una peça superclàssica, la veritat és que quan mos ajuntam amb Baba Ganoush és amb l'idea de passar-nos-ho molt bé per transmetre això al públic i que el públic s'ho passi molt bé. I crec que és aquí el grup, és aquí allà on hi ha la química. I mos agrada desmadrar-nos un poquet, també damunt l'escenari, ficar bromes surrealistes, tocar molts temes surrealistes. Bueno, i després, és curiós, perquè cada un de nosaltres per separat pot ser més seriós o menys, però és veritat que la química dels quatre junts, sempre que viatjam o sempre que hem fet coses, perquè ja duim una certa trajectòria. El que passa és que, bueno, ho volíem tenir molt clar abans de fer un disc. Discos n'hi ha molts i tots han gravat molt. I quan mos hi vàrem posar, vàrem dir, va, ara és el moment, ara és un bon moment. Què vàrem fer? Vàrem anar al Teatre Sants, allà on ho presentarem. Mos agrada molt l'espai, aquest escenari, que té una vibració espectacular, el lloc... No sé, té una càrrega històrica que mos interessava molt, allà se varen enrotllar molt, mos varen deixar les claus i entràvem i sortíem, mos varen posar a gravar, i després pues, en els discs se reflecteixen coses com mos varen contar que hi havia un fantasma dins el museu, pues, un dia varen anar allà, varen apagar tots els llums, varen quedar totalment a les fosques i varen dir, va, vinga, anem a improvisar un petit tema que sigui el fantasma de dins del Teatre Sants. No sé, i després hem volgut presentar-ho allà perquè, bueno, trobam que és la conclusió perfecta, no?, de tot aquest procés de creació i de gravació.
Clar, Gori, ara en Miquel Àngel parlava de la improvisació, no sé quin paper hi jugui dins aquest projecte. Si vols, el que vos agrada és, encara que el disc ja està gravat, si després la gent no l'escolta talment, el teniu publicat, no passa res, perquè si una cosa té es directes, que es viu i és que és màgic. No sé si vos deixeu endur gaire quan sou tot quatre plegats.
Sí, la veritat que molt, perquè per molt que hi hagi temes, no?, que tinguin una melodia i en el final una harmonia com a tancada, però després nosaltres quan els toquem els fem diferents i sobretot també jo crec que una cosa que crec que distingeix o crec que que dona un punt interessant a Baba Ganoush és que fins i tot quan presentem els temes a vegades no sabem molt bé cap on anirem, tant de lo que xerram, de lo que expressam, no? I després així com on se va desenvolupant el tema i el concert en si, per nosaltres sempre és com un viatge interessant, no? On també hi ha moments totalment improvisats. Hi ha cançons que farem, per exemple, aquest divendres, que seran totalment improvisades i no sabem ni com sortiran. I després n'hi ha d'altres que sí que estan com a més tancades, però que sempre tenen aquest marge, no? Marge fins i tot, i això és una cosa que m'agrada molt. Per exemple, hi ha una cançó que fèiem que... jo crec que a un concert concret, que crec que va ser a Menorca, a una cala, aquell dia, per una sèrie de motius, hi va haver un moment de la cançó on vàrem tenir un atac de riure tots junts, però real, un atac real de riure, i des d'aquell dia, cada pic que arribàvem en el mateix moment de la cançó mos torna a passar exactament el mateix i no hi ha hagut manera de solucionar aquesta situació, però mos fa tanta gràcia que ho seguim fent i per nosaltres no és un error ni és una cosa negativa, sinó que simplement el que mos passa en aquell moment i mos agrada que el públic també pugui participar-ne i pugui veure que hi ha una certa espontaneïtat que no podem evitar mai, no?, les persones humanes.
Heu sintonitzat...
Sí, també
No, anava a dir, Miquel Àngel, que heu sintonitzat i Petra Ràdio, sou Atento, el vostre programa de cap vespre, i som en conversa amb en Miquel Àngel Aguiló i amb en Gori, Mates, dos integrants d'aquest Baba Ganoush Quartet, que aquest divendres al Teatre Sants, ara mos explicaven, que presentaran aquest primer disc. Miquel Àngel, què volies afegir en allò que ha dit en Gori?
Volia afegir que un element per nosaltres realment, realment important és el públic. O sigui, nosaltres canviem molt i el concert pot ser d'una manera o de l'altra, depenent del públic. És curiós, quan estàs damunt d'un escenari així, amb el públic molt proper, que és el que esperam ara en el Teatre Sants, hi ha tot d'una una comunicació, una connexió molt especial en el públic. De fet, els interpel·lam moltes vegades, els demanant coses, què tal, com va, no sé què, tal, i parlam amb ells, i s'estableix també un tema molt... molt poc protocolari, molt fresc, i si és públic s'ho està passant bé, tot d'una, automàticament, tu comences a tocar d'una altra manera, tu comences a tocar molt millor, mos comuniquem entre nosaltres i amb ells. A part, aquí, en aquest concert, també volem fer qualque experiment, allà on el públic participi d'aquest experiment, o sigui, els volem ficar també un poquet dins el sac. I tenim intenció de fer una gravació, un vídeo també, durant el concert, i esperam que se produeixin moments màgics allà on el públic també quedi reflectit dins d'aquesta gravació musical i de vídeo.
Per tant, ja ho sabeu, gent que té centrada per anar aquest divendres al Teatre Sants, com a mínim aneu una mica curros, perquè si han de fer un vídeo i després l'han de mostrar, que vos vegeu guapos si participeu d'aquesta màgia. Gori Matas, tinc una pregunta frívola que fer-te a tu directament com a acordionista, perquè ets el primer que conec. Sí. I clar, te volia demanar quantes vegades qualcú t'ha demanat que toquis Los Pajaritos.
Bueno, me passava més abans, no sé per què, a lo millor és que Los Pajaritos ja... No sé, abans hi havia més gent que m'ho havia demanat, però ara darrerament no m'ho demanen gaire, la veritat, i estic contenta, perquè és que no sé ni si la sent, aquesta cançó.
Clar, és que després d'anar Maria Jesús, hi ha en Gori Matas com a referència de l'acordeonisme mundial. Clar, i què suma? Gori, què suma un acordió? A un grup que tots hem escoltat un violoncel, per exemple, hem escoltat altres un contrabaix, clarinet, però tenir un acordió no són totes les formacions que poden aportar aquest tot diferent.
Clar, sobretot aquí, perquè clar, per països, per segons quin països de l'est, això sí que se toca molt, però és vera que aquí no tant. Jo crec que la combinació d'aquests quatre instruments és molt interessant, perquè cada instrument aporta com un timbre que fa que se compacti molt. És com realment, no, és com literalment el Baba Ganoush, no? Que és com una crema d'aubergini, així com per untar, no? Llavors crec que aquests quatre instruments se compacten molt bé, i l'acordió dona com un matís que a vegades pot recordar això, precisament, no? La música de l'est també a vegades té aquest punt més afrancesat, i també és capaç de sonar molt fort i molt fluix, llavors es té molt de registre de dinàmica, no? I crec que tot això li aporta en el grup, no? Igual que cada instrument del grup, no? Perquè el clarinet també té molta personalitat, i ja no diria el contrabaix i el violoncel, sinó en Miquel Àngel i en Xisco tocant els seus respectius instruments els hi aporten també moltíssima personalitat.
Miquel Àngel, aquest primer treball, aquest primer Baba Ganoush, aquest primer disc, és un punt de partida o ja marca una línia clara de futur? Perquè si mateix ja fa una sèrie de... Ja vareu fer una sèrie d'actuacions abans de publicar aquest disc, ja heu rodat una mica sa formació, ja heu vist que hi ha una acceptació i que sa música agrada, i no sé si aquest primer disc ha estat sa cristal·lització d'un inici de camí que esperen que sigui fructífer.
Sí, és veritat que el fet de ser nosaltres quatre ja li donem una personalitat a tot el que tocam, no? Vull dir que entre quatre persones se crea una sola veu, que és un poc el que deia en Gori, també. Però sí que el que tu comentes, que és un punt de partida, també, perquè no sabem exactament cap a on tirarem. O sigui, pot ser que fegem un segon disc allà on hi hagi 3-4 temes dins d'aquesta línia, i a lo millor la resta amb línies absolutament diferents. Vull dir, precisament, una de les coses que mos encanta és sorprendre-nos a nosaltres mateixos i explorar i anar un poc més enllà i, sí, experimentar. O sigui que no sabem allà on mos pot arribar. També és vera que és un grup que, perquè per fet de que jo visc a Eivissa, en Tolo viu a Menorca i els altres dos pollastres viuen a Mallorca, pues és veritat que tampoc no mos proliferam massa. I això, en certa manera, pot anar el sabor també, perquè cada vegada que ens trobem és una festa, és una alegria de veure'ns, de retrobar-nos i de tornar a assajar. I sí que hem tingut un poc de problema amb aquest disc, de triar les peces, m'anant sobrades, no els hem incloses totes, i també n'hi ha moltes ja dins el tinter a punt de ser aprovades, que no han arribat a provar perquè hem dit, ostres, és que encara no han cremat el repertori i ja n'estan pensant de nou. Per tant, havien de gravar aquest disc per, almenys, deixar tota aquesta música enregistrada i poder passar pàgina i anar més endavant i fer més coses.
Som en conversa amb Miquel Àngel Aguiló i amb en Gori Mates. Tots dos formen part d'allò que seria la reialesa de la música illenca. Són homes de múltiples projectes i volia demanar-vos, Gori, començaré per tu, què aporta Baba Ganoush que no trobassis en altres projectes en els quals has format part i formes part?
Bueno, és que, clar, jo crec que cada projecte en el que tenc la sort de participar m'aporta coses diferents per si mateix i cap a jo, no? I és vera que Baba Ganoush, a jo m'agrada molt també estar en contacte amb músics que potser, precisament un poc en relació amb el que demanàveu abans, no, del jazz i això, que no venen a lo millor directament del món del jazz, sinó que venen més de la música clàssica, per exemple, perquè sent que tenen un tipus de sensibilitat i una manera d'entendre la música que per jo és molt nutritiva, no? I que jo, en el final, sempre en qualsevol projecte amb el que estic, me sent que sempre estic aprenent molt i amb ells tres aprenc moltíssim, no? I sobretot també això, aquesta apreciació també de l'instrument de corda d'una manera que jo potser no estic acostumat, perquè és molt diferent un contrabaixista de jazz, no?, que potser està més acostumat a fer un paper més concret, a ells, que tenen, no sé, molta, una versatilitat i una manera d'entendre la música molt interessant.
I també que, com a que no vos fiau per les modes, perquè tal vegada aquest tipus de música que ara feis no ets la més comercial, que també
exacte.
Té molta coherència en aquest sentit amb el vostre projecte.
Sí, jo crec que això me passa molt, que sempre he estat una persona que, per molt que també m'agrada les coses que estan de moda, evidentment, però és vera que quan estic en l'instrument i amb els projectes no estic intentant encaixar dins una música que ara mateix estigui de moda, perquè en realitat penso que això és un poc absurd, perquè les músiques que se posen de moda perquè a qualsevol moment hi ha una que precisament és molt diferent de les altres i fa que de cop se posi de moda qualque cosa, no? I no és que jo pretengui posar de moda res, però sí que penso que lo interessant és que facem un poc lo que a nosaltres mos fa ganes i que disfrutem en el màxim, i això és lo que després, com a producte artístic o com a... Sí, com a moment artístic és lo que compta, no? Crec.
Sí, sí. I els compositors en Miquel Àngel. Miquel Àngel, tu has compost tots els temes o un poc
no,
entre tots?
No. Jo n'he composat varis i després molt també en Xisco. Som els dos que més o menys duim idees, però hem de dir que nosaltres duim un guió, duim un mapa. Però després aquest mapa s'ha de transitar, s'ha de caminar, i tot el grup tothom aporta. I des d'en Tolo, en Gori, tots aporten. Això vol dir que des del que és, en teoria, la partitura, el que seria el resultat final, hi ha molta, molta cosa que hem fet entre tot el grup. Mm-hmm. Simplement, sí que jo puc dur una idea inicial, o en Gori, o en Xisco, i després entre tots la transformam. I després m'agradaria comentar, igual que ha comentat en Gori aquesta... de que ell, per exemple, a nosaltres li agrada juntar-se amb nosaltres perquè som d'una altra galàxia del tema clàssic. Just exactament igual mos passa a nosaltres amb ell. És un plaer juntar-nos amb un músic tan espectacular com en Gori, bueno, també com en Tolo, no? Però és veritat que en Gori li aporta tot aquesta... de vegades jo dic, tu ven del lado oscuro, no? Tu ven d'una altra banda. Que nosaltres estem acostumats a un altre tipus de tarannà, a una altra rigorositat en els assajos, i ell a lo millor ve i és el tio que se'n metge desmarca de les partitures, és el que va un poquet sempre en el límit i després encara dona una passa un poc més enfora... i li aporta una gran frescura. I la veritat és que jo estic orgullós de poder tocar amb músics tan bons, en realitat. No? O sigui que, no sé, no crec que hi hagi en el grup un músic amb més talent un que un altre. Som quatre tios bastant diferents i que ens combinem molt bé, no? I que surt química per un a tope, no?
I talent, sí, ja se nota.
També personalment també.
I man que vengui a veure molta gent, perquè és veritat que aquest divendres no sé què passa, hi ha 50.000 activitats culturals a Palma, però segur que hi haurà molta gent que vol vendre a escoltar, que ho poden fer, recordem-ho, Miquel Àngel, lloc i hora.
Sí, això serà 8:30, Teatre Sants, en el Teatre Sants, en el carrer Sants, de vora Can Joan de Saigo.
Exacte, davant.
Sí, començam divendres dia 8, a les 8:30, i bé, hi haurà sorpreses, hi haurà presentació original del disc, perquè avui en dia ja sabem que un disc és una cosa que no se pot treure, un CD no te pot posar per nas, en un CD ja no serveix, així que hem pensat una presentació diferent i crec que la gent li farà bastanta gràcia i passaran coses. Si la gent vol anar a altres bandes, perquè n'hi ha moltes, me sabrà greu per ells, pobres, ai, perquè s'aprendran una cosa realment
extraordinària.
Realment espectacular.
Això és ben verit. Mira, avui hem obert el programa precisament, ha confluït, que fa 335 anys de la cremadissa, del moment que varen matar, que la Inquisició va matar a Caterina Tarongí i aquelles 25 persones del carrer de l'Argenteria de Palma, tots ells xuetes, jueus conversos, per tant, ha coincidit també que vosaltres vareu fer aquell acte l'any passat.
Sí, jo encara de vegades me noto les cremades. Per lo de Guiló. Això de Guiló encara pesa molt.
Ai, que bé, sou fantàstics. Una ferrada, tot quatre, i que vagi molt bé aquest concert.
Bé, moltes gràcies.
Baba Ganoush, per cert, com s'escriu? Com ho hem de cercar?
Ui, aquí hi ha hagut lío. Aquí hi ha hagut lío, sí. I en Gori la quillada.
Ai, Gori.
Bueno, mira, en el principi el grup s'escrivia amb una N, o sigui, Baba Ganoush amb una N, però ara han fet una reforma de la constitució del grup i s'escriuen dues N's. Per tant, si el volen cercar a Spotify, això ho trobaran amb Baba Ganoush amb dues N's.
Uh-huh. I separat, Baba Ganoush.
D'acord, beníssim.
En el principi sí. Ho escrivien tots junts, també.
Uh-huh. No, perquè si gent vos escolti.
Sí.
Acomiadam aquesta entrevista amb, i tant que sí, aquest tema de els Baba Ganoush, i així vos deim adeu amb la vostra música. Miquel Àngel, Gori, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Escoltam i tant que sí, gràcies.
Ràdio és història. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Divendres a les 7 i mitja, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears, Palma Futsal.
A les 8 i mitja del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula molt menorquina o expressió que m'agrada molt i que me faria pena que es perdés és més tost, que allà a Menorca l'empran com per dir més tost, es fem massa llarg, o més tost, has passat, que vendria a ser com més aviat. A tot això no sóc cap filòleg català, ni en tinc ni idea. Sóc en Josep Profila.
Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioche.
Dimecres més, donem la benvinguda a la nostra senyoreta Brioche. Com estàs?
Com estàs?
Ben tornada.
Sí, beníssim.
Ai, quines ganes de menjar avui.
Això mira, que mira, mira.
Preparat. Fraules, maduixes,
maduixots. Ai, ja has desvetllat el secret. Sí, no. Perquè clar, jo vos proposava fer-vos un parell de preguntes, a menys si endevinaven quin era l'ingredient principal de sa copa Romanov. Bé, no passa res. No passa res, ho farem al revés.
Posem un poc de música?
El que vulguis, perfecte.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
Començar, idò. Bon dia.
Bon dia. Senyora, ja ens detentes.
Com us dus avui?
Mira, avui vos duc la copa Romanov. I ja, la qüestió és que volíem fer un joc amb quin era l'ingredient principal. Vinga, per
copa
qui no s'hagi enterat...
Romanov.
Mira, jo ara vos donaré unes pistes per a quin és l'ingredient principal, maduixes, de la copa Romanov. Vinga. Si començ i dic que l'emoji, per exemple, comunicació, de vegades, perquè ja se sap que els emojis tenen diferents interpretacions, però representa principalment la dolçor, la frescor i l'alimentació saludable. Si encara no queda clar, també te puc dir que comúment s'utilitza com a, per denotar coqueteria, amor, romans, un toc tendre a converses informals.
Jo amb aquestes pistes no ho hagués entès.
Seguim amb altres pistes. En contextes de sexting pot simbolitzar el pit femení, el genital i a convidar a pràctiques. I sa darrera...
Això,
i sa que...
sí?
Sí. I sa darrera que mos han ensenyat a escola és que té sa llavor per de fora.
Clar, jo aquesta pista m'ha fet intuir Crec que són les flaules.
Bé!
Les maduixes, tu.
Beníssim! No ho sabíem, d'acord? Estan parlant de les maduixes i és que avui vos duc la copa Romanov, no? Que és un nom que li ve de la família imperial russa i que senzillament és aquestes postres que són senzilles però saboroses i meravelloses, amb un sabor exquisit, si són bones, evidentment.
I si estan ben fetes.
I si estan ben
fetes. Jo vull aprendre fent-ne. Perquè, bé, ara ho diré. Si poses la fraula així, seca,
ara vos ho diré. Perquè les postres aquestes, que són tan senzilles, fetes amb nata muntada, sucre i maduixots, tallats, perquè, clar, no és el mateix una maduixa que un maduixot. Una maduixa seria la petita, aquestes que surten com quan que es mengen els ratolins en els dibuixos animats petitetes i tan tendres com a de bosc.
Dissabte passat vaig comprar al mercat i de Porreres i són petitetes així.
Boníssimes, no? Boníssimes.
Jo, en canvi, a la genèrica nostra, entén de grosses de Manacor.
Ah, bones.
Les de Manacor són espectaculars.
I heu vist aquestes noves, entre cometes, perquè són noves per jo, potser, que són blanques?
Ah, sí. Però són bones.
No les he tastat.
Jo tampoc. No, sí.
Has tastat, tu? No? Bé, ja ho mirarem.
Són bones.
Les has tastat?
Sí, el meu robí me'n va dur una
grapa. I quin gust tenen?
Fangut de maduixa.
Si te posen una... Si te tapen els ulls, no sabria si són d'una o d'una altra?
No. Jo és que aquestes coses són dolentíssim per deduir-ho. Jo ja vaig veure una maduixa i li vaig dir, però no són verdes. I el meu robí me va dir, no tasta-les, que no són verdes, que és que són ses blanques. Ben igual que un temps se va estilar kiwi vermell. Que, perquè els kiwis també te fan com evolucionar. Hi havia es verd, es groc, i una temporada en varen d'un de vermell que de dins era com a vermell de sang. I també era ben bo, aquest kiwi. No n'he tornat a tastar, per favor, que tornis kiwi. I se maduixa.
Es kiwi vermell. Bé, la qüestió és que avui anem a explicar com fer una copa Romanov i, a partir d'aquí, receptes, conceptes, que és així com la gastronomia arsiana, d'acord? I també explicarem una petita anècdota en el final que mos du a sa Eivissa. Bé, començam amb la copa Romanov. La copa Romanov no és més que una copa guapa, transparent, si pot ser, perquè així se veuran les capes de nata i de maduixes, que pots decorar després amb una sombrilla, amb una cuera llarga i de més, maduixes trempades en sucre i nata muntada. I tu vas fent capes. Això seria la copa Romanov.
Però una cosa... Quan, per exemple, ho fèiem amb maduixots.
Sí, anem a dir maduixot, anem a dir maduixa i cadascun la seva butxaca. Sí, exacte.
Que n'hi ha més cares i més barates.
De fet, l'altre dia vaig anar a mercat a fer una volta, foc.
Quines?
Totes.
Totes.
Les cireres i les maduixes estaven... petzaires, sí. Però bé, vull dir, menjar-te un grapat pot ser una festa, tampoc,
sí,
vull
sí,
dir...
Sí.
També n'hi ha d'oferta, també pots anar a una gran superfície. Jo no ho recomano. És a dir, a mi se't demanar cop, per exemple, me semblen meravelloses, també.
Són molt bones,
cares,
Depèn de la butxaca, Margalida.
Sí,
però... Parlàveu de ses gambes l'altre dia, es de matí.
Però mira, aquest dia...
I bé, que escoltes totes, però...
Jo, sempre que puc. Vinga.
No, però, tio, tinc un dubte, això que has dit. Ses maduixes, o ses fraules, s'han de trempar en sos sucre o si se nata que... ja du sucre?
Clar, ara anem a mirar, perquè duc copa Romanov, maduixots de l'abuela Else, les maduixes amb preva verd i la melamelada de maduixots. I aquí trobareu les diferències. Si començam parlant de la copa Romanov, el que s'intenta és tenir una bona maduixa madura que després, en conjunt, que de vegades se li posa sucre perquè a la gent li agrada la dolçó, en nata muntada, que la nata muntada normalment també du sucre. Això, si la maduixa fa molt de líquid, a nivell presentació, si ha d'estar dins la copa X rato, no agrada, perquè suca i embruta la nata. Ara bé, si ho has de preparar al moment, és ideal, m'explic. Tu aquí podries superar i trempar les maduixes, com jo t'explicaré, maduixots abuela Else, i utilitzar aquest maduixots, que és el segon concepte, utilitzar-los per fer la copa Romanov. Però una copa amb maduixes, nata i en sucre o sense sucre ja és una copa Romanov.
És a dir, que va a gust de cadascú.
Hi ha gent que les trempa, les maduixes, per la copa Romanov, amb un pot de licor. Però no cal. Ah. És a dir, tu les pots...
I amb un pot de suc de...
O de llimona, taronja... Un àcid. La qüestió és que hi hagi un àcid perquè faci suar aquesta maduixa.
Això també ho havia sentit a dir.
Sí. Sí? Fins aquí bien. Aquesta Copa Romanov, si per exemple un dia heu preparat nada muntada i maduixes i resulta que en el final hi ha altres persones que no venen o heu menjat tanta paella que no... Si heu congelat, en Margalida Mas, una amiga, ho va congelar un dia junt i va tenir gelat de maduixes i nata. I ho va fer, que el primer dia ho va fer així dins el mateix bol. Però si ho fas dins un molo de púding, ja tens com un gelat de corte. Fantàstic. I ja per rissar risc, el que va fer és ja fer-ho per separat, que cadascú se faci la seva Romanov dins el seu propi tassó i així, si en sobra, ho congela i sempre té un gelat de maduixa i s'ha anat amuntada. Perquè ella el que fa per fer aquesta Copa Romanov és triturar les maduixes i fa com un puré de maduixa amb la llimona i el sucre, sí? Li lleva l'obert a la maduixa, les posa en sucre, les posa amb un pot de llimona, quan t'han suat les tritura i això ho congela. M'explica en allò de deixar-la sencera. Fins aquí, això seria Copa Romanov, trempades en el licor i sucre llimona, ses maduixes. Després venen el maduixot de l'abuela Else. L'abuela Else és la meva padrina alemana, la mare de mon pare.
La mia Else?
Else, sí. Isabel, però li deia l'abuela Else. Era de Múnich. La qüestió és que ella preparava unes maduixes meravelloses, vivien a Madrid, llavors mos veien poc i sempre que hi anàvem mos feien uns menjars boníssims, no? I preparava les maduixes que les feia hores abans de menjar-les, les feia netes, les teava més petites a rodanxes i després hi posava X quadrades de sucre i vinagre. I això ho tapava i ho deixava dins la gerera. Tot allò pegava una suada que tenien un brovet meravellós, que el que mos agradava era veure'ns el brovet. Això ho podries utilitzar perfectament després per fer una Romanov. O senzillament per acompanyar-les amb una bolla de gelat de vainilla, xocolata, el que vulguem. O fins i tot natilles. Unes natilles napades amb una, amb uns maduixots així estan més que bons.
Vinagre normal.
O de Mòdena. És a dir, aquí si pots emprar unes gotes de vinagre que sigui de color blanc, i si no, si ja la vols més sofisticat, ho fas amb Mòdena, perquè és un vinagre que està envaït, per dir-ho de qualque manera, i és negre, que és vera que potser te distorsionarà una mica el color. Però si els teus convidats són atrevits i no has de donar explicacions, com en Xisco diu, amb una banana d'ull no saps si la maduixa és blanca o...
Jo abans hi posava sucre, i d'ençà que varen començar sense restricció calòrica, Nafani Pons em va dir, posa-hi un rajolí de vinagre de Mòdena. Ara ja no és un rajolí, ara ja és molt de vinagre, i fan com un suquet. És que és una fantasia.
Un brou meravellós, sí, sí. Fan un brou meravellós, però meravellós. Clar, el sucre torna líquid, la maduixa també sua, se coma com a macera i fa aquesta cosa que sembla com un... No sé què dir-te. Sí, com, sembla com una sangria.
Com un xarope deliciós. I quan vas agafant allà curades, i sobretot s'àcid, potencia molt el gust de la maduixa. I si no pots menjar sucre, com a mínim, li treus tota la dolçó.
Exacte. Sí, a més, és el que deia la Margarida en el principi, que fa que no estigui tan eixuta. Que no sigui aquella... La mossegada ja torna com a més amable, no? Més, sí?
Més humil.
Sí. Sí.
Que diria mo mare. Més humil.
També és important trobar el punt de maduració de... Perquè, clar, si
no
són
és
molt
fàcil.
Verdes...
Són massa... Sí, són massa granyals. Aspres, sí, són aspres. I la mossegada.
Si són massa dolces,
no
agraden. Madures,
ja massa fluixes, sí. Per fer confitures són ideals. Sí. Mira, hem dit la Copa Romanov, hem dit els maduixots Abuela Else. Ara anem a unes postres superclàssiques, que són les maduixes saltades amb prevevert. Sabeu aquest prevevert que també s'utilitza per fer llomets del que sigui, per fer carn, hi ha salsa de prevevert, no l'heu tastat mai, que és una salsa que du nata i que hi ha unes bolletes que suren per allà, no l'heu vist mai?
De prevevert.
Sí, però no de prevevert sec, molt, amb un molinet, sinó és com si comprassis un salmorra, n'hi ha de llauna, n'hi ha de pot, i són bolles de prevevert verd, en salmorra, tal qual. De vegades no estan en salmorra, ja estan dins un líquid, o, les trobaràs de diferents maneres, perquè, evidentment, si venen en salmorra, les hauràs de passar per aigua. Però la qüestió és que tu treballes les maduixes, en aquest cas, són unes postres teves, llavors el que has de fer és amb sucre, preva verd, mantega, suc de taronja, i licor, fas, en el principi desfas el sucre, la mantega, el suc de taronja, i allò, com, qui fa unes creps, que fan aquell suquet, les creps suzet, sí, aquestes que tenen... Que, sí, i aquí, dins aquesta pella, hi tires també el preva verd, i en el final tires les maduixes. I clar, fan un xup-xup molt ràpid, tot depèn de la maduresa, també de la maduixa. Però són unes postres molt clàssiques, són unes postres teves que se servien amb... gelat de vainilla, sí? És a dir, agafes una pella, desfas el sucre, que és com un caramel, conjuntament amb la mantega, aquí també pots tirar les maduixes, suc de taronja i una copeta de licor opcional. No tens per què, hi ha gent que ho flameja i així evapora, hi ha gent que ho deixa com estigui. Allò fa un xup-xup i quan t'ha fet un xup-xup que a tu t'agrada, ho tires per damunt una bolla de gelat de vainilla. Són unes postres que se fan al moment, són unes postres que se feien amb carro.
I quan tenen anaves... un punt de picant.
I tenen
de
un
covent.
Punt... Hi ha gent que no se menja cebolla. Senzillament t'ha quedat per allà com a sí, despistada i si la mossegues no pica tant com mos pensam. No pica tant com es pensam. Les venen, les bolletes, en els supermercats. Sí. Ho podeu provar, i menys si vos agrada, perquè fins i tot per una carn, per un... acompanya molt bé. Sí.
Curiós, aquest maduixes en preva verd.
Sí, són, ja vos dic que si les mireu també per internet trobareu molta informació. Després, la marmelada de maduixots, que ja ho dèiem, no? Quan ja són molt madures, que ja no fa gola menjar-les així en Romanov, o que ja no aguantarien la calor de la pella, o que per fer-les a Abuela Else quedarien com un puré, sempre les podem deixar amb sucre i fer la confitura, que aquí vos recoman, per exemple, el disc de musicogastronomia de Natiu, que hi ha la cançó de recepta, que surt la cançó, la lletra de com fer una confitura, i una vegada tingueu la melmelada feta, l'acompanyem amb un iogurt natural. Està superbo. De fet, ja ho venen fet en els supers, hi ha les terrines que avall de tot hi ha...
la melmelada d'en Fraula. Acabam amb una història.
Menys si vos agrada.
Sí? Bona tarda, som Manuel i faig feina amb la nostra estimada senyoreta Brioix ja fa un bon grapat d'anys. En relació amb el tema d'avui, vull parlar-vos de la memòria, però no d'aquella que està en els llibres, sinó la que duim a la pell. No us passa que sentiu un olor i de cop el present desapareix i us transporta a un moment precís de la vostra infància? Per jo, aquest viatge en el temps té olor de maduixa. Aquesta olor em torna als estius, als matins on tot d'una d'aixecar-me recordo de ballar al local de baix per estar amb els meus avis, en Pedro i en Pilar. Allà m'esperava una aroma intensa i dolça, l'olor de tones de maduixes fresques, i és que els meus avis es dedicaven a vendre maduixes a Eivissa. Però darrere d'aquella dolçó hi havia també una història de superació. Els meus avis varen arribar a Eivissa fugint del fang, poc després de la famosa riada de València del 57, on varen perdre molt, la seva botiga de queviures, el seu dia a dia, els seus somnis. Varen mirar cap a la mà i varen triar Eivissa per tornar a començar. A finals dels 50 l'illa començava a despertar el món, començaven a arribar turistes, intel·lectuals, amb ganes de viure la llibertat i també la pau i l'amor. Amb la maleta mig buida, però l'agenda plena de contactes, de proveïdors que tenien, varen tornar a començar a muntar una altra tenda de queviures al mateix port. La cosa va anar bé. La diversitat de productes que oferien, que no es podia trobar a cap altre lloc de la illa, va fer que en poc temps poguessin muntar una altra tenda a la platja de Figueretes. Però la seva visió anava més enllà, i ja pels 70... varen saber llegir que el que volien els visitants que omplien els hotels d'Eivissa. Volien un luxe ben senzill, maduixes i nata. I així va ser com varen acabar dedicant-se exclusivament a portar aquest tresor vermell a l'illa en els mesos d'estiu. I varen saber transformar una tragèdia d'una riada en la dolçó d'un negoci que va abarcar una època a Eivissa. Així que ara ja sabeu el que sento cada vegada que sent l'olor de les maduixes.
Quina història més preciosa.
Sí, quan me la va contar, dic, Manu, me l'has de contar favor, via WhatsApp, Manu, que la vull pinxar, atento'l, perquè és una meravella. Gràcies, sí. Manu, i gràcies
i que
a...
que vengui un dia amb Manu.
En en Pedro i en Pilar. Sí, 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 sí.
Que
sí,
són
sí,
son
sí.
pare i sa mare.
No, són els padrins, que contava aquesta història, però en Manu avui de matí, que coincidim a sa feina, m'ha explicat que per poder redactar això ha hagut de fer telefonades a sa mare i demanar els anys concrets. Bé, una meravella, sí, aquesta cosa que és un luxe senzill, que és ses maduixes en nata, no?
Totalment.
Sí, fan festa.
Una ferrada, gràcies.
Molt bé.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Guateque Musical.
Amb música, i avui música dedicada a les flors, Cisco.
Així és, ja que avui hem dedicat el programa a les flors, també dedicarem la nostra selecció musical i començarem per un capullito de Aleli, en la versió de Nat King Cole.
Lindo capullo de Aleli, si tu supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli.
La rosa és la flor de l'amor i no hi ha res com que el teu enamorat es rebi amb un llit ple de roses, com cantaven els Bon Jovi, un bed of roses.
I les flors també tenen estacions com la flor de tardor de Marcel i Júlia.
Avui que marxa el sol, cansat de tant estiu, avui que torna a casa aquella olor de brasa i foc, avui que el dia plora, a poc es fa més curt, i amb els colors dels arbres de la mort em fan virtut. Avui que ja has nascut, m'he convençut, m'encantaria...
A Can Nostre són molt de les flors de baladre, i així els canten els Imarantia.
Flors de baladre en un torrent, per on no passa mai sa gent. Amb poca cosa tenen prou, treure un altre color nou. Flors de baladre en un torrent, en el cor de sol i vent.
De flors n'hi ha de molt de tipus, com la flor de la canela, a qui va cantar Maria Dolores Pradera.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
I com que no volem deixar cap flor fora d'aquest guateque, cantarem a Todas las flores en companyia de Presuntos Implicados.
Todas las flores que salen a embujar los amores y despiertan mis ilusiones dicen que vendrán. Si voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen
tancarem la paradeta en les Flowers de Miley Cyrus, una dona autosuficient que, com la senyora Dalloway de Virginia Woolf, ella mateixa es comprava les flors.
Sí, unes flors de Miley Cyrus sempre van bé per acabar un programa. Moltes gràcies, que Nadal. Celestia Oliver, Miquel Jung, demà tornam, i també gràcies a en Antoni Cardell, que ha estat aquí amb nosaltres. La nostra floreta, el control tècnic. Fins demà, una abraçada.